A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians que la seva dilatada experiència doncs, ens donarà una visió d'aquest món i d'aquesta actualitat. Gabriel Ubach, benvingut.
Bona tarda, com anem?
Molt bé. Bona tarda, això vols dir que tu ja has dinat, no?
No encara, però bueno, ja l'hora que sortirem d'aquí això ja és l'hora d'haver dinat.
És que per estadístiques dels anys anteriors em va treure la conclusió que els que em deien bon dia encara no havien dinat i els que em deien bona tarda ja havien dinat.
No, encara no.
No, bueno, fas part dels que a partir del migdia per tu ja és bona tarda.
Sí.
Doncs sí, és així. Pere Baró, gràcies senyor conseller per venir aquí, o sigui que m'agrada l'ordre protocolari també, que les coses estiguin com són.
No, cap ordre protocolari. Gràcies, bon dia, jo encara tampoc he dinat.
Bon dia per
i
tu.
I gràcies per convidar-me i aquí ens trobem una vegada més. Ara fa dies que no veníem.
Sí, bueno, ja sé que teniu tots agendes complicades entre les batalles que teniu, el que defenseu, no és fàcil, però bueno, un plaer tenir-vos aquí, poder tenir la bona combinació astral, per dir-ho així, d'agenda per tenir-vos. Una cosa que, fora del país, però que tindrà unes certes repercussions, ràpidament, vosaltres, el resultat d'aquestes eleccions als Estats Units, què en traieu com a conclusions ràpides? Perquè, evidentment, serà tema de debat durant molts anys, de lo que ha passat o de lo que és.
A mi em preocupa. Realment a mi em preocupa i penso que és una, és a dir, que no està passant només als Estats Units, és a dir, veiem casos com França on l'extrema dreta, perquè no deixa de ser Trump, l'extrema dreta augmenta molt, Espanya doncs té un gran poder també l'extrema dreta i em preocupa molt, no? Sí que és veritat que als Estats Units és molt diferent, als Estats Units és molt particular, però que aquest senyor torni a representar una de les majors potències del món, a mi personalment em preocupa. I penso que s'ha de fer una reflexió doncs, per evitar que aquest tipus de gent, que ja està començant a dir barbaritats de les seves, doncs, pugui arribar a tocar poder, i més un poder com el de la Casa Blanca. No?
Sí, i bueno, hi ha Hongria també, que en part, Polònia, no forçosament, però també tenen una línia.
Bueno, països com Alemanya, que sembla doncs, que l'extrema dreta no torni a augmentar. Dius, com pot ser que Alemanya, l'extrema dreta, ha fet tan mal? Doncs mira, sembla que torni a pujar i hem de fer entre tots una reflexió perquè nosaltres no ens lliurarem tampoc d'aquesta extrema dreta i penso que ja està present d'una manera o d'una altra i hem de fer entre tots una reflexió per veure què és el que la gent demana perquè, i que nosaltres no complim perquè aquesta extrema dreta pugi tant i tan ràpid.
Gabriel, tu com has vist aquesta elecció d'altre cantó de l'Atlàntic?
Bueno, lo que està clar és que cada dia lo que és la política s'allunya més de la ciutadania. Això ho estem veient cada dia. Vull dir, els partits polítics avui en dia, sobretot els d'esquerra, no arriben a cooptar les neguits que tenen la població, i això és un fet que és així real. Jo sempre he dit una cosa, ni a Trump, ni la Meloni, ni tota aquesta gent representa les persones que s'aixequen a les 6 del matí per anar a treballar. Però clar, si arriba un punt on aquesta gent estan votant a tota aquesta altra gent, vol dir que els que haurien de representar-los no troben la via o no tenen clar quina és la millor solució per donar solució als problemes que tenen la ciutadania el dia a dia. Que jo crec que avui en dia el que més afecta és això. Avui en dia Trump ha guanyat perquè la gent s'ha anat més a mirar l'economia que no pas els temes socials. La gent ha dit, bueno, si l'economia funciona, pues els temes socials, com que cadascú en el seu camp tirarà, pues mira, com que els temes socials no avancen, sí que avançarem almenys l'economia de cada un, de les llars dels americans. I jo l'anàlisi ho segueixo bastant, perquè als Estats Units em xoca bastant, no?, aquest contrast que hi ha, no?, que hi ha els latinoamericans que van arribar passant molt malament, ho han passat molt malament als Estats Units, i que ara els mateixos voten a Trump perquè volen que la gent que arribi darrere d'ells ho passin tan malament com ho han passat ells. És una cosa increïble, però és així. La humanitat té coses il·lògiques com aquesta, no? I jo el que penso és que els partits d'esquerres, no solament a Estats Units, sinó a tot arreu, han de fer una reflexió molt seriosa i han de prendre consciència de la realitat de lo que és avui en dia la societat Europa, a Estats Units i a la resta del món.
El que sí sobta, a mi és una cosa que em sobta per als Estats Units, és que país de llibertats, jove, que s'ha quedat amb un model de dos partits, cosa que a Europa, segons països, hi ha, diguem, un ventall de partits important. Ja aquí al país tenim també un ventall de país per la mida, d'Andorra, doncs tenim 6, 7 partits, 8, per dir-ho així, segons les fragmentacions que pugui haver-hi, però als Estats Units, un país de 500 o 600 milions d'habitants, dos partits. És molt curiós aquesta posició.
Bueno, realment hi ha dos partits, és cert que candidats n'hi ha més, però sempre hi ha dos partits, doncs, que arriben al capdavant, no? Penso que també, doncs, que el sistema electoral també provoca, doncs, aquest tipus, i al final als Estats Units, és a dir, el que ja és un finançament, és a dir, hi ha dos partits on hi ha gent que posa molts diners i els altres, doncs, és impossible que posin tants diners. Llavors jo penso que la manera de financiar els candidats també provoca, doncs, que hi hagi aquesta disparitat de diferent a Andorra, Espanya, Europa en general. Allà és molt més difícil perquè aquests dos partits tenen molta gent darrere que els hi pot financiar, que els altres candidats els hi és molt, molt més complicat, perquè recordem que no es van presentar només aquests dos candidats, van haver-hi altres candidats, socialdemòcrates, etc., però que no van fer gairebé res, doncs, perquè són insignificants per això mateix, no? Però penso que el sistema ho tenen muntat de tal manera que és interessat, jo penso, que ja és de tal manera que està tot molt controlat i fa que només hi pugui haver aquests dos partits pel tipus de sistema que existeix.
Sí, del que diu el Pere Gabriel, a nivell de democràcia i de valors, és la pela, per dir-ho d'una manera.
Sí, totalment.
Bueno, és igual que aquí a Andorra, no? Estem en un país que hi ha 85.000 persones i d'aquestes 85.000 persones, 30.000 tenen dret a vot i d'aquests 30.000, 15.000 es queden a casa. Llavors això fa que 6.000 fan una majoria absoluta sobre 85.000. Ja m'he cagat amb la democràcia, jo. Així de clar. Si això és una democràcia, que vingui de i ho vegi. I ho tenim aquí, no cal anar als Estats Units, ho tenim aquí a casa nostra. Però és així, ens van tancar en el seu moment, quan es va fer la Constitució, es va anar per llistes tancades, no per llistes obertes, i això ha fet, pues, que bueno, hi ha una continuïtat d'una sèrie de persones que tenen uns poders adquisitius molt més alts que els altres partits, perquè, després de tot, són les persones les que fan els partits. Aquí a Andorra no són els partits els que fan les persones, aquí no, aquí són les persones que fan els partits, i tenim uns partits que són molt potents, econòmicament parlant, i tenim altres partits que, bueno, van remant com poden. Això parlem d'aquí, de casa nostra, no cal anar als Estats Units, no?
De lo que dius tu, Gabriel, cert que de l'informe de la Comissió Europea deien que el vot dels residents era, doncs, una de les coses, entre altres, d'aquests 6 o 7 punts que van donar, que potser, doncs, es tindria, doncs, que revisar, mirar quins topalls serien potser els adients, quins anys de residència, o altres coses perquè aquests residents puguin tenir dret a vot.
Nosaltres vam fer una recollida de signatures, vam recollir unes 6.500 signatures, vam fer un informe on d'aquestes 6.500 signatures hi havia un 80% de gent d'Andorra, gent andorrans. I tothom deia que un resident amb 10 anys de residència aquí en aquest país, pues que pogués votar a les comunals. Jo penso que s'ha d'anar més enllà. Vull dir, avui en dia ja estem a les portes d'un referèndum de si volem fer un acord d'associació amb Europa, estem al mig d'Europa, i jo penso que d'alguna manera ens hem d'adaptar una mica als temps que corren. I per tant, una persona que porti 10 anys aquí, que acrediti, que quedi acreditat, que ja forma part de la nostra societat, ha de poder tindre també els seus drets polítics. Jo no dic que una persona que acabi d'arribar ho pugui tenir, però amb 10, 15 anys jo crec que sí que ho hauríem de poder assolir. Clar, això és el debat de sempre, no? I aquí tenim uns problemes estructurals dins del país que són brutals, que clar, afecten a un 70 o un 80% de la població i que afavoreix a un 20-25% com a molt de la població, que són els propietaris. Parlem de l'habitatge, per exemple. Parlem del nivell de vida d'aquest país, que estem batallant, i ara, per exemple, la setmana que ve tenim el Consell Econòmic i Social una altra vegada, on tornarem a ficar sobre la taula la necessitat d'augmentar salaris. Clar, per un cantó tenim una patronal que ens diu no, és que si augmentem salaris hem de tancar botigues, això vol dir gent al carrer. Això no és veritat, així ens ho dic de clar, perquè si agafem sector per sector, veiem que els sectors estan guanyant molts diners i hi ha uns sectors que estan guanyant moltíssims diners, i sí que pot haver, evidentment, que pot haver alguna botiga que vagi malament o algun restaurant que vagi malament, però això aquí i a Roma, a tot arreu. Vull dir, això no vol dir... La gran massa de treballadors avui en dia es concentren en les grans empreses d'Andorra. Les grans empreses andorranes no n'hi ha cap que estigui a punt de tancar.
Bueno, i les petites, si em permets, Gavi, les petites actualment, la gran majoria, ja tenen salaris per sobre del salari mínim. És a dir, que no posin l'excusa de la petita... Sempre fa el mateix, petit empresari, que pobret, haurà de tancar, no. Si tu vas a parlar amb aquests empresaris que tenen botigues petites, ja t'ho diuen, diu, però és que si jo ja els estic pagant més del sou mínim. Vull dir, és que a mi no m'afectaria en res perquè jo ja estic pagant més d'aquest sou mínim, no? Parlàveu del Consell Econòmic i Social, deia la ministra que ells el que farien obligatori és pujar el salari mínim, només el salari mínim. Clar, aquí tenim un altre problema i estaràs d'acord amb mi, és a dir, si l'únic que pugem és el salari mínim, el que farem és que cada vegada hi hagi més gent al salari mínim. El que hauríem de fer és augmentar, potser no tots els salaris, però la gran part dels salaris s'han d'augmentar. Fins que no entenguem això, i no serà per això que tancaran els petits empresaris, perquè, repeteixo, ja estan pagant sous millor que els grans empresaris. Què passa? Qui vota a Demòcrates per Andorra? Siguem clars, els grans empresaris, la gent amb cases, la gent amb pisos, i espereix que legislen. Llavors, que no diguin que són els petits empresaris, no, que diguin els meus votants s'enfadaran i no em votaran més, perquè és així el que els interessa amb aquesta gent. I torno a repetir, penso que el Consell Econòmic i Social, i ho sé perquè de bona font que vosaltres insistiu en pujar no només el salari mínim, sinó els salaris... Evidentment, progressivament, això s'ha de mirar, però penso també aquí que hi ha un problema, i és que els sindicats no aneu amb les mateixes armes que va la patronal, i això nosaltres ho hem defensat més d'una vegada, ho continuarem defensant el pressupost, l'anterior pressupost ja ens van dir que no. Aquest pressupost sembla que tampoc, però no van amb les mateixes armes, llavors és molt complicat arribar a un acord quan estàs fent David contra Goliat, i la ministra ens dirà que no, és que no s'han posat d'acord. No s'han posat d'acord, per què no s'han posat d'acord? I fins que això no ho entenguin, no ens en sortirem d'aquí.
Va més enllà, al govern li interessa que no ens fiquem d'acord.
Exacte.
Al govern de DA, el seu interès és que no ens fiquem d'acord.
Totalment d'acord.
Perquè si no ens fiquem d'acord, ells legislaran sobre el salari mínim interprofessional i els empresaris tindran el que volen, que és quedar-se que no augmentin el salari a ningú. Perquè és això que diuen. Nosaltres, la FEA, l'única proposta que va presentar sobre la taula era clara. Que cadascú faci el que vulgui. Cada empresari augmenti el que cregui convenient. Clar, nosaltres vam dir, primer comencem pels problemes d'aquest país, que tenim estructurals. Tenim un problema greu amb l'habitatge. Nosaltres hem aportat solucions a sobre la taula. 8, 9, 10 euros al metro quadrat, parlem-ne. Si ha de ser 8 euros al metro quadrat, vol dir que un pis de 100 metres quadrats ha de valdre 800 euros. Tothom que vulgui llogar per sobre aquests 800 euros, doncs que pagui un impost a final d'any que dissuadeixi aquest augment. I ja veureu com els preus dels pisos a Andorra baixen, però en una setmana baixen. I si no, que paguin. I amb aquests diners que la gent pagarà per aquest increment de peu que estan cobrant a la gent, doncs a partir d'aquí els comuns que comencin a cedir terreny i que es comencin a fer pisos de protecció oficial, que no és el mateix que el que està fent ara DEA, perquè ara Demòcrates per Andorra estan venent pisos socials com a pisos de protecció oficial, i no és el mateix. Per això a ells no els agraden les terminologies. Llavors, ells ja no parlen de pisos socials ni de pisos de protecció oficials. Ells diuen pisos de preus assequibles. Quan jo encara ara estic esperant que la senyora ministra Marsol em digui què és un pis a preu assequible. Què són? 10 euros al metro quadrat? 15 euros al metro quadrat, 50 euros al metro quadrat, jo els hi compro tot, jo no tinc cap problema, Si a mi la Conxita de Marsol em diu, escolta, Gavi, per Escaldes i Andorra, per dir alguna cosa, 20 euros al metro quadrat, molt bé, ara parlem de salaris. Si arrenquem d'això, hem de parlar de salaris. Ah, no pot ser, perquè llavors la CEA diu que la meitat de les botigues s'hauran de tancar, que hi haurà molta gent al carrer. Escolteu, acabem d'obrir una quota d'immigració de 5.000 persones, vale? 5.000 persones que ens estan arribant a Andorra. Aquestes 5.000 persones, siguem realistes, els estem tractant com a bestiar. Estan arribant aquesta gent, els estem cobrant de 400 a 800 euros per una habitació. Però és que no se'ns cau la cara de vergonya a tots plegats de fer això? Estem aprofitant d'una gent que venen perquè el seu país s'està morint de gana, perquè el seu país ho estan passant magre. I aquesta gent venen aquí buscant l'oportunitat de poder enviar a casa seva 400, 500 euros, que aquí no és res, i allí és una gran fortuna, això. Perquè 500 euros avui en dia a Argentina, al Perú o a països com aquests representen 4 o 5 mesos de salari. I ens aprofitem d'això, llavors aquesta gent els agafem, els fiquem en un pis, encara que sigui 8, 10, allí dins un mateix pis, a cobrar-los 250 euros, i clar, com que cobren 1.300, bueno, paguen 250 de lloguer, malviuen, perquè no és viure, amb 250 euros ja mengen tots, encara que sigui en ranxo, i poden enviar a casa seva 500 euros. Aquesta és l'Andorra que volem. I nosaltres ens diem patriotes. I aquí els molt il·lustres i molt honorables aquí treuen la cara i dient: oh, és que nosaltres mirem pel país. El dolent són els sindicats, el senyor Gabriel Ubach, aquest és el dolent, perquè aquest va en contra del país. I vosaltres què esteu fent? Perquè el que s'està fent aquí a Andorra no té nom i s'ha de denunciar pel seu nom. És una vergonya, els hauria de caure tots a cara de vergonya de permetre això, perquè això ho permet el govern d'Andorra. Això ho permet Demòcrates per Andorra. I és així. I és la denúncia que avui ha de quedar clara sobre la taula. Vull dir, quan ve aquí, l'altre dia em van enviar un contracte de lloguer amb un matrimoni que demanava 800 euros per una habitació. 800 euros. I la pobra persona que estava contestant li deia: bueno, tenim dret a cuina? I li deia: no, bueno, si és dret a cuina, n'hem de parlar. I si els demana 3 mesos per avança, i si els demana que tinguin feina, que presentin conforme l'empresa que treballen i que es quedaran 6 mesos, perquè per assegurar que cobraran els 800 euros per una habitació. Això és vergonya. Això, la persona que fa això, colla terra. I la persona que ve aquí a Andorra a aprofitar-se del país i de la gent del país, colla terra. I el que està promoguent això té nom i cognom, que és el govern d'Andorra. I és el senyor Xavier Espot, és el seu màxim responsable. Aquesta és la realitat del país.
Bueno, Gavi, recorda que quan li vaig fer una pregunta pel model de la CEA, que és el model d'EDA, sobre Luxemburg, el que em va contestar el cap de govern és: bueno, però no critiqueu a la CEA, que va dir que s'ha de boicotejar les empreses andorranes. I va ser la seva resposta. No em va dir que no era el model d'EDA, va dir que, bueno, i els vostres què? Anem a veure, senyor Espot, vostè està aquí per governar per tothom, el que no pot ser és que ataqui amb un altre contrapregunta quan no té res a veure, no? Vull dir que és la posició més clara de que ells governen per uns guants, que són els seus, que és la CEA i els grans dirigents, i una mica el que parlem abans, tenim un sistema electoral que fa que tinguin una majoria absoluta quan realment no hi ha una majoria absoluta de vots. Només has de veure la llista nacional, diguem, que és la més proporcional, amb la qual els tres grups de l'oposició, per molt que hi hagin ideologies diferents, sumem més que Demòcrates per Andorra la llista nacional. Els diem de canviar la llista parroquial perquè sigui més democràtica, ens diuen que no, que així ja els està bé. I fins que això no canviem, i no canviarem fins que no hi hagi un canvi de color polític a govern, doncs es farà molt difícil. Pel tema de l'habitatge, maneres de resoldre el problema n'hi ha. Vull dir, crec que Andorra la Vella, el model de Reviu, és un model que pot funcionar, però que no interessa tampoc. A partir d'aquí, parlaves del preu de lloguer assequible. Ja està definit per llei a l'Institut Nacional de l'Habitatge, que és el preu assequible. És un 30% del valor de mercat. Això és el que per Andorra significa el preu assequible. És a dir, que si el mercat són 10.000 euros, pues compta quan és el lloguer assequible, no? Quan realment a tot arreu hi ha un 30% del que pot gastar el nucli familiar. Els diem de canviar ara la llei, no volen canviar-ho. Clar, el que no podem fer és fer veure que fan coses, perquè és que no fan res, i el poc que fan és posar-ho tot al revés. I encara la llei òmnibus, parlàvem ara fa un moment de la llei òmnibus no serà la solució definitiva, i a mi el que em preocupa és que el senyor cap de govern va dir que la llei òmnibus serà el seu llibre de ruta per aquests 2 anys i mig de legislatura. Home, doncs potser tenim un problema si aquest és el que farà per resoldre el problema de l'habitatge, perquè no el resoldrà, i és el seu full de ruta, ho ha dit ell, no m'ho invento jo. Vull dir, aquí tenim un problema. No sé si és un problema de que no saben, no volen, o les dues a la vegada. Ja estic d'acord amb tu, Gavi, que això s'ha de resoldre, perquè al final no és només els de fora, és els d'aquí que haurem de començar, que ja ho estem fent, ja estem marxant. Però, perquè és que no podem viure aquí.
Però mira, fixa't una mica el que està passant a Mònaco o tot això. Mònaco és un país, com Andorra, i aquí tu vas allà a Mònaco i dius: escolta, jo vull vindre a instal·lar-me a Mònaco, vull instal·lar una empresa, el que sigui. Diu: vale, d'acord, paga. Has de pagar 5.000 euros d'un pis de 2 habitacions, paga'ls. Però la gent de Mònaco no paguen 5.000 euros per un pis, ni molt menys. Això el govern d'Andorra no ha sigut capaç ni de fer-ho, eh? Clar, estem en un país on el 30% de la gent del país viu en un pis de propietat, el 70% viu de lloguer. Bé, a la resta del món és al revés. Pues el que hem de fer és començar a construir pisos de protecció oficial, pisos que n'hi ha uns 250-300.000 euros, segons els meus càlculs, i a partir d'aquests pisos, tothom que ho pugui pagar, evidentment, pues que pugui ser amo del seu sostre. Ah, això no interessa. Aquí, una vegada, un ministre el senyor Fillol em va dir, escolta, Gavi, no es pot vendre un pis a 700.000 euros a costat d'un de 300.000. I per què no? Quin problema hi ha? A Mònaco ho fan. No se'ls acaba cap a ell, eh? Però aquí sí, perquè aquí tot és... aquest govern el que legisla és pels Ferraris, Lamborghinis i per la gent d'alt nivell, però ha oblidat totalment a la classe mitjana andorrana. Ens està esfonsant a no poder ser més. I ara ens està esperant amb aquesta llei que té, que té tot paralitzat, de que no et puguin fotre al carrer fins al 2026. Jo vull arribar al 2026 a veure què passarà. Eh?
27,
o el 2027. Quan arribi el 2027, què faran? Renovar? O diran, no, ara ja sí, ara ja es pot fotre al carrer tothom i podeu augmentar el que us doni la gana. Nosaltres hem presentat una bateria de propostes. Els hi vam dir, senyors, si el senyor Baró està en un pis i està pagant 700 euros i ell marxa d'aquest pis, i ell d'entre allò, pues que només se'n pugui pujar a l'IPC. I és una manera de tallar l'especulació. I això durant els tres pròxims contractes. A l'IPC és el que se puja el nivell de vida, no? Clar, si jo el que em pretenc abans, l'amortització d'un pis, era per dir alguna cosa, 25 anys, ara pretenem amortitzar un pis amb 10, doncs evidentment això va a la repercussió de la butxaca de tots els llogaters. I això és el que no pot ser. Però de totes maneres, jo torno a una cosa. Aquí el problema no és de la persona que ha comprat un pis i que ara la vol llogar. El problema és que a l'estat d'Andorra, al govern d'Andorra, des de fa 10-12 anys, i si no, tirem una mica de meroteca i ho veurem, ens donem compte de que nosaltres ja dèiem que aquí aniríem cap a un problema. I llavors el govern diu, no, això, el tema dels pisos és la llei de l'oferta i la demanda, perquè els interessava vendre tota una sèrie, una bateria de pisos que no valien el preu que es van pagar ni el que s'està pagant, però, clar, el qui el té s'està guanyant la sopa boba. Perquè avui en dia, a veure, siguem realistes, quina diferència hi ha entre construir un pis a la Seu d'Urgell o a la Vall d'Aran a Andorra? A veure, que el totxo val 3 vegades més aquí a Andorra o què? No és veritat, perquè encara que fiquem el terreny car, que ja estic d'acord, fiquem el terreny car, si ho dividim pels pisos que hi ha, jo, faig els números, em surt un pis avui en dia construït entre 250 i 300.000 euros, tirant llarg. Vale? S'estan venent a quasi 1 milió d'euros. Bueno, quan no passen.
I aquí hi ha un altre debat, és a dir, tot allò que s'ha comprat per construir a nivell de govern, a quins preus s'ha comprat? És a dir, nosaltres som els primers que entenem que ha d'haver-hi habitatge d'ús públic, però a quins preus s'ha comprat tot això?
Però és que, bueno, aquí està el problema, que quan parles d'habitatge d'ús públic no és veritat, perquè tots aquests habitatges són per temes socials, perquè tu has estat llindada a la pobresa per poder accedir a un pis d'aquests.
Només has de mirar les condicions.
Claro.
Quanta gent hi ha al pas de la casa? Quanta gent ha acceptat el pis del pas de la casa? No sé si és una
dos.
Dos. Aquí vale, alguna cosa no ha funcionat.
Ah, segons ell, no hi ha problemes perquè ningú ha demanat això.
No, és perquè les condicions que demanen són, és el que dius tu, clar, has d'estar vivint per sota del llindar de la pobresa, i això no són preus d'habitatge a lloguer assequible, això són preus són habitatges socials, i és que ells no veuen la diferència, fins que no ho veguin, i no serà perquè no els diem, però fins que no ho veguin, doncs no ens en sortirem. És a dir, tu fas esmenes i et diuen el que falta és lloguer. No, el que falta és lloguer a preu assequible, i ells no ho entenen, ells creuen que falta lloguer a 5.000 i 6.000 euros en trobarem molt. A 700, 800 euros, 900, no en trobarem. Però això no ho entenen. Per què no ho entenen? Pues perquè viuen a la seva realitat, a la seva bombolla, i tenen un xalet allà de les Caldes que no els hi fa veure la realitat del dia a dia.
I vas molt suau, eh? Jo crec que no és que no ho vegin, no, és que no ho volen.
No ho volen veure.
No els interessa veure-ho amb ells. Perquè, clar, jo, això és com l'Àgia, es fa la taula d'habitatge, nosaltres no hi estem representats. Amb aquesta taula d'habitatge hi ha l'Àgia, que abans per llogar un pis es llogaven a 800 euros i ara estan llogant a 2.500, imagineu-vos, per la mateixa feina estan cobrant el triple. I aquests aniran en contra o aniran a buscar que els peus d'aquests pisos siguin més assequibles? Evidentment que no, però home, això... Però jo insisteixo, eh? Jo el problema no el fico amb els propietaris. El propietari que ha comprat un pis i que el vol llogar, que el llogui el preu que li doni la gana. Però l'estat andorrà ha de garantir que hi hagi un habitatge, perquè això ho tenim a la Constitució, senyors. A la Constitució no diu que l'habitatge serà un dret especulatiu. A la Constitució diu que l'habitatge és un dret fonamental. I aquest dret fonamental, els demòcrates per Andorra se l'han passat pel forro. I han canviat el fonamental per especulatiu. I aquesta és la realitat. I si avui en dia estem com estem, és gràcies a les polítiques neoliberals que ha portat amb mà de ferro, primer el senyor Toni Martín a la seva època, i ara el senyor Xavier Espot. És així.
Doncs sí, anem a publicitat i tornem a trobar el Gabriel Huac i el Pere Baró aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Aquest novembre tasta el menú Andorra a taula al restaurant Mínims.
Aperitiu, carpaccio de vedella d'Andorra, coca de formatge del Batall, brandada de bacallà, melós de corder del Puy i postres.
Espectaculars! Sabors nostres i ingredients de proximitat. Al restaurant Mínims, al barri antic d'Andorra la Vella.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Pere Baró i el Gabriel Huac. De lo que dèieu, la CEA té, direm, un problema de doble fil, que és problema habitatge, salaris, experiència de la gent, nivell de vida. Clar, si se te'n va una persona perquè ja no pot viure a Andorra i no vol continuar treballant a Andorra, tu perds un coneixement, una experiència, com diuen els francesos, un savoir-faire, que no forçosament trobarà substitut. O sigui, jo ahir parlava amb una persona que em diu: jo he augmentat el salari dels meus treballadors perquè no vull que em pleguin, perquè si no l'empresa, si se me'n va la gent, jo ja puc plegar. Doncs clar, és una miqueta, dius, tenim que intentar que els dos ballin junts, però quan no s'entenen, per ballar junts.
Mira, només partim de la base de que la CEA no representa tots els empresaris d'aquest país. Partim d'aquesta base. La CEA representa a un percentatge dels empresaris d'aquest país. Jo penso que ells es fan dir representant de tots els empresaris d'aquest país, i això no és cert. O sigui, representen amb alguns. Només has de veure la llista d'empresaris que tenen i la resposta la tenim clar. A partir d'aquí, la CEA ho ha dit molt clarament. Què proposa? Que treballin aquí, que visquin a la seu. Ho ha dit la CEA, ho ha dit DEA, ho ha dit el senyor Xavi Espot, ho ha dit la ministra Marsol. Vull dir, ells la solució la tenen per ells, que és que visquin, que treballin aquí i que visquin fora. A partir d'aquí això la gent no ho accepta i és comprensible, vull dir, per nosaltres seria una barbaritat que es fes això. Llavors què passa? Que en lloc de tenir qualitat, tenim quantitat, tenim gent que ve 3 mesos, marxa i torna a venir un altre. Això és el que volem. Parlàvem de turisme de qualitat, no? que el ministre parla tota l'estona de turisme de qualitat. Home, per tenir turisme de qualitat s'ha de tenir treballadors de qualitat i se'ls ha de pagar un treball de qualitat. Fins que això no es faci, serà impossible tenir un turisme de qualitat en aquest país.
No, i va més enllà. Clar, és el que jo diré en un principi, no? Si el que volem és portar gent del Camerún, gent de Centroamèrica, a 4 duros, que vinguin aquí, que malvisquin, que l'únic que el país els exploti de mala manera, però clar, la necessitat fa que aquesta gent, hosti, s'agafin amb un ferro calent. Què faríem nosaltres si ens trobéssim en la mateixa situació que aquesta gent, eh? Jo en cap moment dic que la culpa sigui d'aquesta gent, la culpa els tenim els aquí. El tenim el Consell General en aquest terme i el govern en particular, perquè és potestat d'ell, no? Però jo el que penso és que, i el que tinc clar és una cosa, que bueno, arriba un moment que la CEA defensa els interessos dels seus afiliats. I clar, l'Associació de Propietaris de Pisos està a dins de la CEA. Nosaltres defensem el que és l'interès de la majoria dels treballadors i treballadores d'Andorra, perquè nosaltres el que representem i el que defensem és els treballadors, la classe mitja andorrana, que és la classe treballadora. A partir d'aquí, els interessos està clar que són completament dispars. Vull dir, en cap moment ens podem atensar. Clar, que el govern arribi en un moment, ens tiri la pilota i dir: us heu de ficar d'acord vosaltres. Com ens podem ficar d'acord si, per un cantó, el que és la CEA defensarà sempre que els treballadors, que els empresaris puguin fer el que els doni la gana a casa seva, i que un treballador per un empresari sigui igual que una taula, igual que un ordenador, igual que un moble. I aquests empresaris no siguin conscients de que aquest treballador és la primera persona que veurà el seu client quan entrarà per la porta, i que per tant és un actiu molt important, o el més important de la seva empresa és aquest treballador, difícilment avançarem. Però clar, és que el problema no el tenim amb la gent que ho està fent bé, perquè si avui en dia agafem el mapa al plano de lo que és els lloguers a Andorra, hi ha molta gent que està llogant a preus raonables. Si amb això no hi ha res a dir. I el govern, amb aquesta llei òmnibus, el que fa és anar-li a tocar la pera amb aquesta gent, d'alguna manera. Perquè el que hem de fer és que el que està llogant un pis per sota el preu indexat que fiquem, si són 8 euros, si són 9 euros, si són 10 euros, aquesta persona no té cap problema. Aquesta persona continua llogant el mateix.
Se l'ha d'ajudar.
Claro, quan arribi final d'any se pot augmentar el seu IPC, perquè l'IPC augmenta igual per mi que per ell, i cap problema. El que s'hi ha de fotre colla a terra és els que venen a especular amb aquest país. I els que venen a especular amb aquests països venen promocionats pel govern d'Andorra, per Demòcrates per Andorra. I si no miro la llei d'inversió estrangera, quan van fer l'obertura, que en principi tenia que aportar tantes empreses, jo vaig dir, home, si aquí ve una persona a muntar una fàbrica de cadires i resulta que donarà feina a 40 persones que faran aquestes cadires, doncs benvingut sigui. Però si aquí ve una persona a comprar un pis a 600.000 euros, a fer pujar el preu de l'habitatge molt més del que està avui en dia, i després farà una IP que gestionarà des de Barcelona, des de Madrid, i l'únic que farà és facturar des d'aquí a Andorra perquè s'ahorrarà un 40% dels impostos que paga Espanya o que paga França o que pagui on sigui, doncs això no ens interessa. No és aquesta l'obertura econòmica que necessita el país. I això ho hem de tindre tots clars.
Del que comentàveu de la CEA i l'exemple de Luxemburg, dius, bueno, potser també molta gent dius, bueno, doncs si agafem l'exemple de Luxemburg, quin és el nivell del salari mínim a Luxemburg? Per exemple, dius, potser tots estem encantats d'anar a viure a la Seu, dius, perquè si multipliques per 3 el salari mínim que és ara respecte al diferencial que teníem a Luxemburg, dius, potser hi ha molta gent, doncs mira, a mi no em sap greu d'anar a treballar a Andorra la Vella i viure a la Seu, també.
Sí, però jo crec que l'alcalde de la Seu no estaria gaire content.
Bueno, és que això és un altre, nosaltres parlem de la Seu com si fos una anexió d'Andorra i l'alcalde de la Seu dic, ei, parleu amb mi perquè ara el problema l'estan tenint a la Seu, eh?
Correcte, clar.
I diu, nois, arregleu vosaltres el vostre problema i no ens el poseu a la Seu. Nosaltres que tenim relació amb l'alcalde, al final som de la mateixa família política i tenim relació, home, el que ens diu és això, diu, home, el que no podeu fer és passar-nos el pla pilot a nosaltres, si vosaltres no ho sabeu fer o no ho voleu saber fer. Clar, ells estan fent les seves maneres, però com aquí a Andorra tenim un govern incapaç de gestionar el problema de l'habitatge, ho han de gestionar des de la Seu. No, això no es fa així, eh? Fem-ho bé les coses aquí i deixem a la Seu tranquil·la. Que si algú vol anar a la Seu, que sigui decisió seva, no que sigui obligat perquè aquí no pot pagar un pis. I aquí és on ens confonem, que la Seu no és un annex d'Andorra. La Seu té el seu alcalde, té les seves decisions i depèn d'un altre país. No podem responsabilitzar la Seu de la inoperància o de la miopia política de Demòcrates per Andorra.
Va més enllà. I nosaltres vam parlar amb l'alcalde de la Seu i ens deia, escolta, mira, aquí han vingut empresaris andorrans que ens han dit descalifiqueu terreno que ho comprem tot per fer pisos per a la gent d'Andorra. Perquè, a veure, avui en dia, fixeu-vos la quantitat de gent d'Andorra que està comprant o que està llogant a la Seu. I abans, voltades per la Seu, parlo de fa 7 o 8 anys enrere, trobar pisos a 500-600 euros era fàcil. Avui en dia, 600 euros a la Seu, ja no trobes res. Trobaràs sobre 800-1.000 euros. Però, bueno, encara estem molt lluny dels 2.000-2.500 euros que comencen a demanar aquí a Andorra, eh?
Clar, però després el nivell de vida, el cost de la vida i els salaris repercuteixen un diferencial també important en una societat que no t'ha demanat res, el que deia el Pere. Dius, clar, estàs despassant la patata calenta, per dir d'aquesta manera, una miqueta, que el que deia vosaltres de 2027, què passarà?
Però és que és el que sap fer el govern, salaris, vinga, fiqueu-se d'acord empresaris i sindicats, espavileu-se. Com ens hem de ficar d'acord si els interessos dels sindicats i els interessos de la patronal, que la patronal és la mateixa que el govern, perquè després de tot, no ens enganyem. Avui en dia, si mirem una mica la composició del Consell General i sobretot de lo que és de la banda d'EDA, només veiem que grans empresaris, alts càrrecs funcionarials i poca cosa més, i professions liberals. Vull dir, a veure, aquesta gent defensa el seu, és evident. Els hi donen allí en bandeja de plata de poder fer els seus negocis i les seves coses. Llavors, clar, el resto de la població, però clar, jo també moltes vegades parlo amb gent que em diuen, jo no he anat a votar, perquè jo a la política ja passo, jo estic fart d'aquest país i de la política i de tot. I, bueno, però si no fas la política te la faran, eh? I ja te l'estan fent, eh? Llavors, siguem tots conscients del que estem fent. Clar, tenim un problema, que els partits d'esquerres no són capaços de transmetre aquest neguit que hi ha, no? O de captar tots aquests 13.000 que es queden a casa, que jo crec que aquest seria el seu electoral principal, no sé per què, però no hi ha manera de fer passar aquest missatge, i mira que jo sóc conscient que ho han intentat, Però clar, jo, si m'aixeco a les 6 del matí per anar a treballar, jo no puc votar un tio que va amb Mercedes i que té un xalet i que... Ja per lògica, no? Vull dir, no em representa a mi aquella persona. A mi m'haurà de representar la persona que és com jo, que pateix les mateixes conseqüències que jo, i per tant, aquí a Andorra, avui en dia, tal com està el país, hòstia, el que és la branca d'esquerres hauria d'arrasar, i no és així. I és un problema de poder pagar aquest missatge o de que no es fan les coses com s'havien de fer, no ho sé.
Bueno, i també el sistema, entrem una mica al principi, el sistema electoral tampoc afavoreix que en aquest cas l'esquerra puguem arribar a governar. I la prova és que quan ens aliem, en aquest cas, la més concreta és Andorra la Vella, gairebé tots, hi ha un partit d'esquerra que s'alinia amb demòcrates, però el Comú d'Andorra, quan ens hem alineat i hem fet realment la lectura del sistema electoral, la prova és que es pot, però hem de fer la lectura del sistema electoral, i penso que aquí també és un error nostre de dir no hem sabut llegir fins a quin punt el sistema electoral, i el sistema electoral que els hi afavoreix a ells tampoc fa que aquesta esquerra puguem governar ara mateix, no? Penso que igualment que ara estem en un moment molt complicat, estem en un moment en el qual jo penso que la gent veu realment, no?, els interessos d'uns i d'altres, i que jo espero que a les properes, no sé quan seran, ja veurem, la gent vegi que l'alternativa és l'esquerra i fer una manera diferent de fer política. Ja s'està fent Andorra la Vella, ja s'està fent Escaldes, i penso que el camí ha d'anar per aquí.
Jo el que lamento és això, no? Que parlem d'esquerra i dreta, i ja no és qüestió d'esquerra o dreta, ja és una qüestió de supervivència del país.
Bueno, aquells que miren pels ciutadans i aquells que miren pels seus interessos.
Exacte.
De l'exemple que doneu, em ve al cap ara el Lech Walesa, de Solidarnosc, per exemple, doncs, que va ser...
Sindicalista també, eh?
Sindicalista també, que bueno, va ser el gran canvi, diguem, que va fer Polònia per sortir, diguem, d'ex-país sota, diguem, la cúpula de l'ex-bloc de l'est de la Unió Soviètica. Ara, les declaracions del Donald Tusk van dir, nosaltres problemes d'immigració no en tenim, problemes de delinqüència no en tenim, a nivell de país... És un país bastant referent a nivell d'activitat econòmica a Polònia. Et dius, caram, potser en lloc d'emmirallar-nos Liechtenstein, Luxemburg i altres països, tenim exemples com Letònia, com Polònia. Doncs Letònia a nivell de tot el que és avanç digital i la digitalització de tot el que és la part administrativa. Polònia, que tindrà coses dolentes també, o sigui, res és perfecte. O sigui, ens emmirallem a vegades potser en països no sempre els adequats en comparativa.
Jo el que penso, i sincerament, jo crec que no ens hem de mirar amb ningú, hem de mirar una mica, ens hem de mirar el nostre malic, no hem de mirar el malic dels altres. Vull dir, aquí tenim uns problemes estructurals però que són resolvibles. Vull dir, posant voluntat a sobre la taula, aquí no es tracta d'anar en contra de ningú. Es tracta de tallar el coll als especuladors que van aprofitar-se de la gent i del país. Senzillament és això, l'únic que nosaltres estem demanant és això. La gent que està llogant a un pis a un preu raonable, ole, i com diu el Baró, ajudar-los. I ho estan fent molt bé. I l'Estat ha de ser conscient que ha de tindre pisos de protecció oficial que no té res a veure amb pisos socials. I no començar a barrejar els naps amb les cols. I d'alguna manera fer les coses amb una mica de sentit comú. Perquè és el que menys, és el sentit que menys tenim avui en dia en aquest país, el sentit comú. Es tracta de que la gent que està al país, que portin 10, 15 anys al país, això ho podem discutir, doncs que estiguin en unes condicions bones. I si no podem arribar d'aquí 5 anys a l'Andorra dels 100.000, doncs poder val la pena quedar-nos amb l'Andorra dels 80.000, i que aquests 80.000, perquè ja hi som, que visquin en condicions dignes en aquest país. No cal anar amb Ferraris i Lamborghinis. Ningú ho està demanant, això. Però el que sí que estem demanant és poder arribar a final de mes, poder pagar uns estudis als teus fills, poder tindre una vida normal i corrent com havíem tingut nosaltres o havíem tingut els nostres pares, i que Andorra torni a ser un país d'oportunitats. Però no el que hi ha avui en dia, que és un país d'especuladors pur i durs.
Ara que ve aviat la llei de pressupostos, que està en gestació per, doncs,
està, sí, està.
Per esmenes, o sigui, serà el 12 de desembre la votació del pressupost, si no...
Bueno, de moment, és a dir, estem en el moment d'esmenes, cal veure si es demanen pròrrogues o no, vull dir que encara és molt aviat per dir quan
la data definitiva, per dir així. Per el que deia el Gabriel, per exemple, et dius, ostres, doncs aquesta persona que ha vingut a especular, pujar l'imposició sobre la part especulativa, doncs mira, si per exemple la casa que has comprat tant, has fet un milió de plusvàlua, doncs d'aquest milió de plusvàlua serà la meitat o serà el 75% per l'Estat?
Bueno, però això ja ho hem intentat amb lleis doncs, com l'impost a la inversió estrangera, i la resposta de govern és no, que és molt. Pues llavors, en què quedem? Volem frenar o no volem frenar? Perquè tu ja ho estàs intentant a moltes lleis que s'està treballant això. Això més que el pressupost es treballa doncs això, no? Amb la llei de l'impost a la inversió estrangera, amb lleis de... Però tu el que fas és augmentar-ho i et diuen automàticament que... És que ja ni discuteixen, eh? Vull dir, diuen no. Però per què no? Perquè... Ens diuen no perquè govern ens ha dit que no. Això és l'explicació que donen a les comissions. I l'altre dia em queixava al Consell, a la llei del joc, perquè vam haver de suspendre la sessió per saber si govern deia sí o no amb una esmena a l'espera del que deia govern. I ells ho fan així, és a dir, no tenen criteri propi, no tenen voluntat pròpia. Ells tenen un amo que és govern i a partir d'aquí, si govern diu que no, és que no. Amb aquest tipus d'impostos ho hem intentat, hem mirat de pujar l'impost a la plusvàlua. Automàticament és no. Clar, amb una majoria absoluta que diu que no, és molt complicat arribar a legislar. Llavors, què cal? Cal un canvi de color polític per començar a treballar això, perquè si no és impossible. O sigui, govern té... El problema és que no té un model d'estat. I tot això ho podem resumir que no hi ha un model. Mentre no hi hagi un model i aniguem legislant, doncs avui ens falta això, demà ens hem de posar un parche aquí, passat demà l'hem de posar allà, és impossible, perquè el vaixell va traient aigua d'un lloc i de l'altre, i veiem que ara és molt difícil començar a posar parches, perquè tapes un i te'n surt un altre. Vull dir que ha de ser una política més global, ha de ser una reflexió més global. Si no, legislant així a trossets, no ens en sortirem mai. I la llei Òmnibus és l'exemple més clar. És a dir, estem parlant de legislar a la vegada 11 lleis. És impossible legislar 11 lleis, però no només per nosaltres. És impossible a la pràctica després posar-les totes a la pràctica a la vegada. Perquè cal uns reglaments, perquè cal un temps d'adaptació, cada llei té el seu temps d'adaptació i té el seu reglament. Tu no pots legislar 11 lleis amb una llei, però ja veurem el resultat. D'aquí 2 anys tornem a estar parlant amb el mateix tema, per molt que digui que és el seu full de ruta, perquè el seu full de ruta no funciona i la seva ruta se'n va directe al precipici i no ho veuen. Per què? Perquè treballen amb una miopia política que fins que no comencin a treure-se el mirall de davant i veure que hi ha més món enllà del dia de demà, doncs no ens en sortirem.
Aquí el senyor Baró és molt polític, perquè jo ho resumiré amb unes paraules. Abans era Andorra S.A. i ara estan convertint-lo en Andorra S.L. Aquesta és la realitat del país.
De lo que dius tu, Pere, clar, hi ha aquesta projecció, diguem, de visió política, en part, però també, diguem, hi ha aquesta problemàtica de lo que deies tu, diguem, de com tenim el sistema polític, aquesta majoria de consellers que es té, i aleshores, clar, a tenir una majoria absoluta, evidentment, la pluralitat de diàleg està esvaïda.
Bueno, ho dissimulen, i diuen que sí, que ens compren alguna esmena així perquè estiguem contents, però la part important no ho fan. Però és curiós, perquè quan s'han de prendre les decisions, si la decisió és bona és gràcies a ells, si la decisió és dolenta és per consens de tots. Vull dir, també juguen amb això, eh?
La problemàtica que veig, per exemple, per el que esmentaves de la llei Òmnibus, una llei que en repercutirà amb 11, però també amb la possible problemàtica d'afectació, de contradicció amb anteriors que ja estan establertes. Aleshores, arriba un moment de paradoxa, no? Potser.
Bueno, i fins i tot a nivell constitucional, és a dir, jo no sé fins a quin punt algunes de les coses, tu vas parlant amb tots els sectors i hi ha alguns que et diuen, home, no sé fins a quin punt això podrà anar al constitucional, moltes coses. Vull dir, una llei que vagi al constitucional vol dir una llei frenada durant X temps i que no avança. Vull dir que les maneres generals que tenen de fer, i torno a repetir, és aquestes maneres de fer que tenen, fa que no tirem endavant, i el poc que tirem endavant és per fer 15 passos enrere dels 4 que havíem fet cap endavant.
D'aquests passos endavant i enrere em ve al cap que, bueno, està en procés d'acabar doncs la decisió, diguem, dels batlles, amb el cas del CBD, que es va dir fa anys enrere, doncs per què no mirem una alternativa a nivell del cultiu del camp, del tabac, per fer cannabis terapèutic. Ara tenim una persona que està empresonada des de fa un any per tenir possessió d'una quantitat en aquestes condicions. Clar, estem en diguem, un buit, per dir-ho així, entre el que diu l'OMS d'un cantó i la toxicitat d'un producte a partir d'un cert nivell, d'una certa substància, i una realitat del codi, diguem, andorrà, l'interpretació que es vol fer més de la llei o no. Clar, és una miqueta ambígua la situació. I una persona que està a la presó.
Exacte, a mi el que em fa patir és aquesta persona que està a la presó per una cosa que encara no està legislat a Andorra de forma clara. El que està clar és que una llei com aquesta no es pot fer en 3 setmanes, que és el que intenta haver Andorra endavant. És a dir, s'ha de legislar de forma sèria. El que no pot ser és que mentre reflexionem, fem el treball, tenim la gent per fer-ho, hi hagi algú a la presó per un delicte que no sé fins a quin punt. A nivell Andorra sí, però a nivell, el que deies, l'OMS és molt clara. Fins a un punt no és droga, no? Llavors, bueno, això són aquestes contradiccions que penso que s'ha de legislar bé, s'ha de fer de forma seriosa, s'ha de fer amb informes, s'ha de fer amb gent que n'entén, però el que no pot ser és que hi hagi un noi a la presó, per molt que després la fiscal ens digui que ens fotem amb no devem, que hi hagi un noi a la presó per alguna cosa que aquí s'està començant a parlar de que potser no és. Vull dir, estem parlant d'un principi tan important per a algú com és la llibertat.
Sí, de lo que deies, que la fiscal ha dit que en política ens estàvem ficant on no tocava, també ha tingut la part inversa que política deia la fiscal que s'està posant en un terreny que no li pertocava també.
Al final qui fa les lleis és el Consell General, que som els legisladors. Llavors pot ser alguna cosa a veure així que tenim.
Sí,
va més enllà, també amb la llei Òmnibus, ara que s'aprova, el mateix, no? Vull dir, durant un moment donat es va fer una crida a la gent que vingués aquí, que convessin propietats, que fessin que cap problema, la gent venia aquí, obria comptes numerats, inclús, érem un paraís fiscal, tot això estava aprovat, no hi havia cap problema, i de cop i volta ara traiem una llei òmnibus on d'alguna manera volem obligar aquesta persona que nosaltres d'alguna manera vam fer l'efecte crida que vingués en aquest país i comprés uns pisos, a obligar-los a llogar. Nosaltres en cap moment diem això, nosaltres diem no, tu si vols llogar llogues i si no vols llogar no llogues. Si el pis està tancat et ficarem un impost, jo no t'obligo res, tu mateix. Que tu vols llogar amb un preu desorbitat, cap problema, et ficarem un impost, tu mateix. Bé, en cap moment jo t'obligo amb una cosa que és teva, on tu vas comprar en un moment on la legislació et deia que tu podies comprar lliurement, no un pis, està 25, si ho has volgut. Aquí està la història, aquí està el quid de la qüestió. El que no podem donar és aquesta inseguretat jurídica a la gent, de que ara fem un pas endavant, ara fem un pas enrere, avui sí, demà no, demà passat ja veurem com anirà. Això és el que hem d'evitar. Hem de ser clars i hem de veure que Andorra té un problema i aquesta llei òmnibus per mi no servirà absolutament per res. I ho he dit des del primer moment, des del minut zero. I aquí tenim l'exemple també, que hi tenim tota una sèrie de lleis que ens van demostrant que potser s'han de reflexionar més, com diu el Baró, hem de pensar més quin model de país volem, cap a on volem anar, quin és el model de creixement que volem, cap a on volem anar. Perquè, clar, si volem ser a l'Andorra dels 120.000, però no tindre pisos i obligar la gent, contra més modest sigui, a marxar d'aquest país, doncs ja és el que està fent ara DEA. És la política de demòcrates per Andorra.
Bueno, i que després recordem d'on ve aquesta llei òmnibus. A dir, es crea al Consell una comissió d'habitatge, que en principi havia de ser la comissió que havia de crear la llei d'habitatge per tenir eines, perquè no tenim eines, per tenir les dades i per poder legislar. I un dia tenim una roda de premsa de govern que han fet una llei. I la comissió d'habitatge, que anava a ser la llei del consens, la llei de... Pues ja se l'han petat. Aquesta és la manera. I fins que no tinguem aquest consens, és molt complicat. I una altra cosa és això, les dades. No tenim ni registre de la propietat. No tenim índex de preu de referència. Home, com volem legislar sense dades? Si és que és impossible. Perquè és el que deia abans.
Però les dades no ens ha interessat perquè nosaltres ja fa molts anys que vam dir el registre de la propietat ha de ser un registre públic i gratuït.
Quants anys fa que ho compartim? Molts, però no volen.
No volen. És que no els interessa. No, al govern d'Andorra no li interessa tindre un registre de la propietat públic i gratuït.
Això va dir l'OMS també en la seva observació.
Sí, bueno, també. Però el govern d'Andorra s'ho passa pel forro. Sí, estem parlant d'un acord d'associació amb Europa i no estem a dins de l'OIT. I en un moment el senyor Toni Martí va dir, clar, ara no toca. I ara el senyor Espot diu, bueno, podem començar a parlar i d'aquí 20 anys, amb una mica de sort, pues, ho podrem mirar.
L'altre dia el conseller es parlava de que hi havia només 4 o 5 països que no formaven part de l'FMI. Jo li vaig contestar, també hi ha, som 4 o 5 països que no formen part de l'OIT. Vull dir, també pot ser, centrem-nos en l'OIT, que jo penso que hi hem de ser, i la legislatura passada la nostra companya, la presidenta, la Judit Casal, va demanar i ens van dir que bueno, ja ho veuríem, no? I el veuríem, ja ho veuríem, el temps va passant.
Fede com el senyor Jordi Pujol, ara no toca.
Ara no toca.
Bueno, nosaltres ara tocarà de deixar doncs, la nostra audiència, perquè aquesta hora ha passat molt ràpid amb vosaltres. Gabriel Huach, moltes gràcies per haver vingut avui.
A vosaltres.
Fins la propera.
Sí.
Pere Baró, moltes gràcies per la teva agenda i haver pogut venir avui.
A vosaltres per convidar-me, ja sabeu que sempre que pugui, doncs encantat de venir, a més amb gent com el Gavi, que és un plaer perquè no podem discutir, perquè ens entenem amb gairebé tot.
Molt bé, doncs gràcies per la teva presència i nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.